Que la peripècia d'un mariner anglès nascut el 1632 ens continuï removent el 2020 és mèrit atribuïble a una suma de raons. Hi ha, evidentment, aquells famosos valors universals que acompanyen i determinen la condició de clàssic. Hi ha també l'infortuni que uneix la desventura de Robinson, que en el fons és també la història d'un confinat, amb la nostra experiència col·lectiva. Però en l'edició que avui celebrem, la peripècia del nàufrag més famosa de la literatura ens continua commovent sobretot per l'acte de comunicació colossal que permet el català impecable d'Ester Tallada. En les seves mans, l'anglès divuitesc de Daniel Defoe ens arriba en una llengua depuradíssima, rigorosa i accessible com mai. Avui, per tant, tornem a començar, arrenquem la temporada Maragda i ho fem, efectivament, amb el Robinson Crusoe, publicat a la Bernat Metge Universal. En parlem amb la seva traductora, l'Ester Tallada, amb l'escriptor i antropòleg Adrià Pujol i amb el Jordi Puntí. I el Joan Lluís Lluís inaugura secció aquest any parlant d'escriptors, però de ficció. Avui, des d'una illa no tan deserta, reobrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim, per tant, el curs i obrim el programa avui saludant l'Ester Tallada. Com estàs?
Hola, bé. Gràcies per convidar-me.
Un plaer. Adrià Pujol, ben trobat.
Hola a tothom, què tal?
Què tal? Jordi Puntí, com va?
Bé, bé, molt bé. Com esteu?
Tot
bé?
Avui, com anunciava abans, per celebrar la traducció, l'esplèndida traducció d'aquest clàssic modern, que és el número 2, com sabeu, de la col·lecció Bernat Metge Universal, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Tant el llibre com el personatge, de fet el personatge és gairebé un arquetip versionadíssim, copiadíssim, parodiat, estimat, però segurament, Ester, és un d'aquells llibres, jo pensava, més citats que no pas llegits, no? O almenys llegits a la seva versió íntegra.
Segurament, mira, de fet, efectivament, com deies tu, se n'han fet versions i reversions i sobretot el que s'ha fet és tallar-lo, no? I considerar, per exemple, que era, sí, en certes èpoques, des del principi s'ha considerat que era com literatura juvenil, no? Llavors efectivament se n'han fet versions retallades que treuen molta del suc i de les reflexions i de l'intríngulis, no? Del llibre, i precisament, ara que ho dius, el mateix Defoe es queixava molt d'això, ja a la seva època, perquè, de fet, quan es va publicar el 1719, va ser un èxit de vendes espectacular, aquest llibre, i se'n van començar a fer versions reduïdes ja. I l'home, en els pròlegs de la segona part, per exemple, d'aquest Robinson Crusoe, ell mateix es queixava moltíssim que li retallessin la novel·la d'aquella manera i ho comparava a un acte... actes criminals, i deia, és com entrar a casa d'algú i robar. Això no m'ho han de fer, es mostrava molt, molt indignat per això, no? Perquè retallaven traient la càrrega que ell considerava els ensenyaments, no? El més interessant, les parts més interessants.
Sí, sí, no, i a més ha passat en molts idiomes, eh? En castellà, sí. Per exemple, hi ha la versió de Julio Cortázar, en fi, escriptor que estimem tots, però també és capçada.
Sí, 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 i tant està retallada, sí.
Escolta'm, de fet, comencem per això, per la traducció, però sobretot celebrant, òbviament, la llengua. Ja entrarem, tindrem temps de fer-ho en altres consideracions d'aquest Robinson. La llengua i la festa de la llengua que ens convida aquí l'Ester Tallada, no? Perquè tot llegint el llibre pensava que té un punt de miracle, anava a dir miracle. Miracle no ho és, evidentment, el miracle es diu feina, però que una novel·la de principis al 18 soni en català, pràcticament com si s'hagués escrit abans d'ahir, això implica salvar distàncies, salvar sobretot dificultats de tot tipus. Tu parles d'aquest equilibri, m'imagino, tan complicat, no? Entre naturalitat i exotisme. És a dir, com ha anat, m'imagino que titànicament, aquest esforç de fer que llisqui, que soni d'aquesta forma?
Sí, de fet, hi ha molta feina, efectivament. De tota manera... Clar, com a traductor tu et donen una cosa de fa 3 segles per traduir, no? Et proposen una obra així, a més clàssica, etc. No? Però una cosa de fa 3 segles que és molt, molt allunyada, i et podries arribar a plantejar quin model de llengua faig servir, no? Vull que soni molt antic o el vull acostar, el vull fer modern, diguéssim. En aquest cas, la casa dels clàssics, ja quan em va fer l'encàrrec, ells ja ho tenien clar, eh? Volien una cosa... a més, si no recordo malament, m'ho van dir, volem un català fresc i modern. Llavors, jo aquí tenia la consigna donada, no pensava fer que sonés estrany. A més, és que ja l'original tampoc És a dir, evidentment està fet amb un anglès del 17, 18, si tu vols, però a principis del 18, però és un anglès com molt col·loquial, és molt planer, no hi ha artifici literari, no hi ha, és planer i és escrit una mica raig i gairebé moltes vegades, de vegades, tira cap al col·loquial. Llavors, jo tenia la consigna donada, català fresc, modern, etc. I d'altra banda, l'original m'ho confirmava, que havia de ser una cosa que llisqués, no? Vull dir que era això, que no hi ha artifici, havia de ser una llengua natural. Llavors, efectivament, hi ha molta feina per fer això. Sí que és veritat, de tota manera, tot i que és, doncs això, català modern no hi trobareu, sí, el reconeixereu, no? Però sí que vaig fer, per donar aquesta mica de regust d'antic, perquè en el fons estàs traduint, doncs, això, una novel·la de fa 3 segles, sí que la vaig esquitxar una miqueta de parauletes que donessin una mica de regust d'època. I, per exemple, en comptes de conèixer algú, es fa la coneixença d'algú, en comptes d'infectar-se una ferida sanmarina, parlo de la presència d'esperit, no? La capacitat aquesta de mantenir-te serè davant d'una adversitat o d'una cosa així. Hi ha infortunis, hi ha massip, per exemple, en referència al divendres, i en aquest cas, massip la vaig triar bàsicament perquè per mi tenia això, no? Aquesta mica de regust d'època, de regust d'antic. I de fet em va anar molt bé, perquè quan vaig mirar ben bé què volia dir, o sigui, el significat de massip tenia 3 accepcions, esclau, d'una banda, home jove que està al servei d'algú altre i aprenent. I em va anar molt bé perquè, de fet, Defoe no li diu mai esclau. Parla de my man, no? El meu home. Efectivament, hi ha la possessió, eh? Hi ha la idea de possessió. Però així com parla d'esclaus quan té aquella plantació al Brasil i l'envien, que és precisament quan naufraga, eh? Quan surt de la seva plantació del Brasil per anar a buscar esclaus perquè per ampliar les plantacions dels brasilers, allà sí que parla d'anar a buscar esclaus, clarament. Quan ell té el seu massip amb ell, no? quan aconsegueix en divendres, diguéssim, no s'hi refereix mai com a esclau. Llavors, era una paraula que jo deliberadament vaig evitar, perquè això, perquè vaig observar que no li donava el mateix tractament que els esclaus, clarament. I massip em va anar molt bé per això, perquè hi havia, tenia aquest regust, però a més, és aprenent. I, de fet, el mateix Crusoe, el mateix Defoe, al llarg del llibre, el lloa, perquè diu que és l'aprenent, és el millor aprenent que havia tingut mai, que aprenia a parlar de pressa, que aprenia a fer les coses que se li demanaven de pressa. I em va anar bé per aquest caràcter polisèmic del mot massip. Eh? I això, quan la llengua això és moderna, és molt fresca, o ho he intentat almenys, eh? Però sí que l'he esquitxat, això, no? De cosetes d'aquestes per donar un gust d'antic.
És interessant això que expliques perquè, imagina't, estàs amb massip, amb una paraula, no? Tota la reflexió, tots els matisos, sí, sí. I tots els usos que hi ha al darrere d'una paraula. Imagineu-vos el que ha hagut de fer l'Ester Tallada amb 350 pàgines que té aquesta versió del llibre, no? Adrià, Jordi, jo sé que n'heu gaudit molt també de la traducció. Heu tingut aquesta mateixa sensació, no? Una mica de dir, caram, això té 3 segles?
No, mira, sentint el que comentava l'Ester, em venien al cap 2 coses. La primera és que aquest procés tan complex i treballós per fer que la llengua sembli natural, o soni natural, no sembli, sinó que soni natural, és exactament el procés que ha de fer tot escriptor. És a dir, quan tu escrius i escrius per tu mateix, diguem-ne, com a creador, la feina és la mateixa, en el sentit que allò que ha de sonar bé i que ha de sonar natural molt sovint demana un exercici de polir i de retreballar la llengua constant, no? Perquè, si no, acabaries caient pel cantó de l'exageració i de la, diguem-ne, i de l'exhibicionisme, fins i tot. I jo penso que, a més, tenint un text de referència tan antic, deu ser encara més complicat, no? Això per una banda. I de l'altra, aquesta idea que feies, que explicaves de salpebrar el text, malgrat que l'escriguis en un català actual i viu i llegidor, salpebrar-lo amb paraules o amb expressions, fins i tot, que poden sonar una mica antiquades, que d'altra banda no cal fixar-les en el temps, a dir, mira, són del 18 o són del 19, sinó que ja, pel simple fet que són una mica antiquades o en desús, ja comporten un punt d'atenció afegit, m'ha fet pensar molt en un text que té el Javier Marías parlant de la traducció de Tristram Shandy, on, de Lawrence Stern, que em sembla que és uns quants anys posterior al Crusoe, i on explica exactament el mateix, i on, on explica que el seu gran esforç per aconseguir que el Tristram Shandy sonés d'alguna manera natural en, el, en la llengua, en el castellà que ell feia servir, no era tant anar a buscar referents d'obres del segle XVIII, sinó que era precisament jugar amb el teu, amb la seva llengua quotidiana i afegint-hi aquest element. I jo crec que aquesta combinació, que en la traducció de l'Ester funciona perfectament i a més funciona, això és un gran elogi, trobo, ho funciona a nivell de que pràcticament no te n'adones. És a dir, n'ets conscient, el massip per descomptat el primer cop que surt i fixes, però en canvi l'acabes incorporant amb tota naturalitat en el text, en la lectura del text. Perquè al final el que vols és que la lectura se t'emporti. I aquest llibre ho aconsegueix perfectament en tot moment.
Adrià, has estat segrestat tu també per la llengua.
Sí, sí. I a més, ara, clar, fa 2 mesos llargs que va sortir i just quan va sortir el vaig llegir de cap a cap i també vinc carregat d'elogis avui perquè, a més, Ester, clar, tu et poses en una processó, que aviat és dit, de gent que l'ha traduït al català o que n'ha fet trossos o versions, que qui hi ha en aquesta processó? Hi ha en Gaziel, hi ha l'Aurora Bertrana, hi ha en Carné, que durant tants anys va ser la versió canònica. I jo et volia demanar, et volia preguntar si treballant, fent la feina, aquestes versions, traduccions, te les has mirades, perquè si no recordo malament, una de les coses que més em va omplir de goig llegint-lo és que molt al principi hi ha el Robinson, hi ha un moment que s'embriaga i mentre que la versió de Carné o la traducció de Carné doncs efectivament s'embriaga, a la teva va trompa. És aquest català que tant m'agrada de fer-lo anar a trompa i acte seguit recuperar el regust de l'original, però no precisament en paraules antigues, sinó en una cosa que ja ve de sèrie, que és tot el vocabulari mariner. Estrops, escàlems, bugar... Tot això ja ens porta a l'època simplement traduint. Un escàlem és un escàlem, no ha canviat de nom en 3 segles. No? Això d'una banda i de l'altra... Hi ha aquesta qüestió de la robinsonada, és a dir, no et deixes endur en cap moment, i això també m'agrada molt, per imatges o arquetips o clixés que d'alguna manera fan que tothom sàpiga qui és Robinson Crusoe, però no l'hagi llegit pràcticament ningú. Passa també amb Moby Dick, passa amb Els mosqueters, passa amb tanta novel·lística que ha acabat reduïda a novel·la juvenil i d'aventures, no? Però això, m'agradaria saber, sisplau, si ens ho pots explicar, com te sents en aquesta processó i quina relació hi tens, sobretot amb Carné.
Pregunta, no? I que delicada, O delicada no, potser us hauré d'explicar una miqueta més. Efectivament, jo tenia... Normalment no ho faig, Quan tradueixo, tendeixo a no mirar versions anteriors o, en tot cas, miro coses que han fet altres traductors, però en altres llengües. Miro italià, miro francès, miro altres coses, perquè no vull que m'influeixi. Però en aquest cas sí que, és clar, era un clàssic, efectivament tenia antecessors de renom, i em va interessar, perquè a més feia un segle, perquè la de Carné, si no recordo malament, és dels 20 o dels 30, ara no m'ho feu dir, però...
Em sembla que és 25, una cosa així.
Exacte, veus? Doncs, clar, ja de la primera completa, de la primera traducció completa, crec, que és la de Carné, això ja em fa 100 anys, pràcticament. I m'interessava en aquest cas veure què havien fet i com havien abordat això, no? La traducció d'aquest clàssic. Llavors, els conec Carné i conec com Fontcoberta. Els tenia allà davant, de vegades anava consultant coses, però suposo que hem d'entendre, sobretot, que cada traducció es fa dins del seu context i de la seva època i que hi ha condicionants fins i tot polítics, socioculturals, socials fins i tot, que determinen quines decisions de traducció prens i com t'encares a una traducció. No? Esclar, la de Carné és noucentista i és molt noucentista. Si tu agafes aquell text ara, diguéssim que gairebé que és un document d'època. És a dir, l'estil d'aquella traducció no té res a veure amb l'estil de l'original, estic parlant d'estil, perquè A l'època, el 1925, el que convenia era fixar aquella llengua literària i tenir tants exemples com fos possible d'aquest estàndard, això, no? Aquest estàndard literari que es volia difondre i divulgar. Llavors, les traduccions, per exemple, eren una forma de fer entrar literatura en el corpus literari català de manera ràpida. I el que feien era imprimir l'estil que, des d'aquí, l'estil que volíem en català, l'imprimien en les novel·les originals. El que estem fent ara no té res a veure amb això. El que estem fent ara va deslligat, almenys, bueno, jo considero que no em lligo a cap... no em sento lligada a cap context específic, sinó que observo l'original i intento traslladar el que veig a l'original sense més consideracions. No? Tenia, ja us ho he dit, tenia aquesta de l'editorial, que era fer servir llengua moderna i fresca, i llavors em vaig basar bàsicament en això. La diferència entre Carné i aquesta traducció que hem publicat ara fa poc és abismal, de fet. Si algú s'hi entreté, fins i tot jo havia pensat que per algun... Aquí llenço una idea, no? Però, vull dir, amb tota la modèstia, però perquè em sembla molt interessant, si algun estudiant de traducció mai té ganes de fer un estudi de com ha canviat, sobretot això, el punt de vista de traducció, és a dir, quins elements condicionen la presa de decisions en la traducció, agafar aquestes tres versions del Robinson Crusoe és superinteressant, perquè Fontcoberta, per exemple, que és del 1995, em sembla, no feia tant, ara feia, encara no feia, no fa 30 anys de la segona traducció, encara arrossega una mica de, pel meu gust, bueno, no, pel meu gust no és objectiu, una mica de regús noucentista, i queda una mica mig camí entre el que per mi seria ja una llengua més moderna, llengua d'avui, i la del 1925, no? La versió del 1925. I és ben bé això, és ben bé un impàs, no? entre dos extrems, jo penso.
Hi ha una frase, Esther, en les consideracions sobre la traducció que tu fas al final del llibre, que a mi em sembla que resumeix força bé aquesta idea, no? De la manera com l'actualitat, com el 2020, com els últims anys, una persona s'acosta en una traducció a un text que té tants anys, no? Tu dius, allunyant-te de l'original, paradoxalment t'hi acostes en termes estilístics i d'efectivitat. És a dir, a vegades hi ha hagut tentatives de ser, aquesta paraula tan incòmoda i tan estúpida en termes de traducció, de ser fidels a l'original, quan en realitat hi ha altres maneres d'aproximar-s'hi que són molt més efectives.
Exacte, la idea és aquesta, sí. O sigui, fas una mica d'abstracció, analitzes el teu original, és un original escrit una mica raig, fins i tot, és superplaner, llavors el que tu fas és això mateix tres segles després. És clar, t'hi allunyes molt en termes de llengua, perquè estàs traduint a una llengua de tres segles més endavant, però bueno, també estàs traduint al català, vull dir que no t'has d'anar a l'anglès, no? Però en canvi, estilísticament i en termes d'efectivitat, intentes aconseguir el mateix que aconsegueix l'original en els seus lectors. Si l'original en un lector anglòfon doncs, va sonar així, va sonar natural, va sonar una mica raig, tirant a col·loquial, etc., doncs el que tu intentes fer és recrear això perquè el teu lector tingui la mateixa experiència que el de l'original. Sí.
A més a més, sense incórrer en anacronismes, no? Fent gairebé una recerca científica i filològica dels termes, sí. No només de les unitats mètriques i de les monedes, que també t'hi dediques a explicar-ho, sinó ara pensar, no ho sé, antropòfags, és a dir, tot de paraules que s'incorporen a la llengua més tard de l'escriptura, i que seria molt fàcil, no? En un moment determinat, buscant fins i tot un sinònim o així, deixar-hi caure alguna, però tu vas allà a buscar... No, això, hem de ser curosos amb això.
Sí, sí. D'una banda hi ha les paraules, purament paraules que entren en posterioritat i que vam evitar, com aquestes que deies tu, autòcton, grogui. Jo havia escrit grogui tan tranquil·la i m'encantava veure en Robinson Crusoe que havia quedat grogui quan es fa aquelles infusions de tabac per curar-se les febres, no sé quines històries... I això va ser l'editor, en Roger Luja, que em va dir, vols dir que Grogui no és posterior? I Grogui el vam treure, efectivament. Però a banda d'anacronismes purament lingüístics, també vaig anar amb compte amb anacronismes més aviat culturals. Per exemple, quan el pare d'en Robinson Crusoe, tot al principi, intenta treure del cap aquestes idees d'anar-se'n de viatge i tot això, li aconsella que ell el que ha de fer és intentar situar-se en el que ara diríem nosaltres la classe mitjana, no? I al principi vaig estar temptada, allò que comences, i sense pensar-hi, doncs la classe mitjana, perquè és, bueno, perquè és això, no? Fèiem servir català modern, etc. Però esclar, llavors te n'adones que la concepció de classe, el concepte de classe és posterior, és del 18, em sembla, no? I aquí ja era un anacronisme més greu, ja no era només lingüístic. No podia parlar de classe social perquè llavors no existia el concepte de classe social. I llavors vaig parlar d'estaments i dic que doncs això, que el pare li aconsella que se situï en aquell estament mitjà que proveeix la felicitat, no sé com li diu, bueno, és igual. Però sí, i altres coses que tenen a veure amb concepte també. Per exemple, això, quan es fa aquests tractaments, perquè ha agafat febre un cop a l'illa, ha agafat febre i té tabac disponible, llavors es fa uns tractaments amb infusions i no sé què es fa, i bafos amb tabac, i llavors li queda el cap emboirat. Però, en canvi, ell diu que li pugen els vapors al cap. I això em va desconcertar una mica, perquè també vaig pensar, en anglès no es diu pas això dels vapors. És a dir, aquí necessites una mica d'intuïció també, no? Perquè tot i que és anglès del 17, t'estranya que digui una cosa com els vapors que li pugen al cap. Llavors fas recerques, clar, que és tot molt laboriós. Fas recerca i descobreixes que, de fet, es deia així perquè feia referència, o sigui, que això venia de la teoria aquesta mèdica dels humors, dels quatre humors del cos, no? I llavors es considerava que literalment et pujaven vapors al cap. Quan se t'emboirava el cap és perquè t'havien pujat vapors. Per exemple, aquí vaig conservar això. Jo sé que això se li farà estrany al meu lector, no li sonarà llengua actual, però em semblava impossible treure vapors i dir que tenia el cap emboirat, perquè de fet això fa referència a un concepte, a una concepció mèdica de l'època que em semblava... Això és document històric gairebé, no? I evidentment vaig conservar els vapors, no?
Els lectors ho agraïm, perquè no es tracta que el Robinson ara, no, el 2020-2021, ens porti a llocs remots, llocs geogràfics, perquè no és possible, perquè això ja no és possible, però sí que ens pot portar a un lloc remot que és temporal, que és 3 segles enrere. Llavors s'agraeix aquesta petita estranyesa, de la qual no n'abuses gens, perquè has anat seleccionant una mena de píndures i ara li pugen els vapors, ara etcètera, que et porten en aquest lloc remot, i això s'agraeix moltíssim com a lector, i a més és el Robinson. Tot i que el tanto, aprofito, compro cap a casa, perquè Grogui, una de les teories vincula Grogui al bevedor de grog. I grog sí que és una beguda de mariners anterior al Robinson, fins i tot. El groc ha acabat amb G. Però és una de les teories, jo no vull aquí ara aixafar la guitarra.
Podries haver incorporat, a més, en Roger Aluja, a l'Adrià Pujol, a Esther, per consultar-li això, per tanta il·lusió que feia Grogui, no?
Home, si ho hagués sabut...
Ho hagués pogut passar, però clar, caldria comprovar-ho com tot.
Clar.
I tampoc cal derrapar, no?, amb tot, amb cada paraula, però mira, jo diria que es podria arribar a haver posat, no sé.
A mi, si em permeteu, m'agrada pensar una mica reprenent la idea de les traduccions antigues i d'això que explicaves, que havies, esclar, que t'havies, que en algun moment t'havies posat a mirar el carnet i el font coberta. A mi m'agrada la idea que, en realitat, una traducció no en substitueix una altra, sinó que s'afegeix a una tradició de traduccions. Que és una cosa que, precisament ara, després d'haver llegit la versió 2020 del Robinson Crusoe, penso que pot ser molt enriquidor per tots, d'agafar i fer com una mena d'excursió filològica, podríem dir-ho així, i anar a llegir el carnet. No cal llegir-lo sencer, tampoc. N'hi ha prou d'agafar un fragment, un capítol que t'hagi agradat especialment del llibre i tornar-hi. És exactament el que passa quan intentes llegir avui dia les traduccions que en Segarra feia de Shakespeare, no? Que si ja coneixes l'obra, si ja coneixes una versió posterior, si hi estàs mínimament familiaritzat, anar-les a llegir ja no vas amb la pressentiment que t'enganyarà o que t'estarà traduint alguna cosa falsa i que al mateix temps el vers segurament el que farà serà que s'allunyi de l'original, sinó que hi vas a llegir-ho purament amb l'element d'aquest de distreure't i de divertir-te fins i tot en la intenció de fer alguna cosa que probablement s'allunya de l'original. I penso que, en aquest sentit, diguem-ne, jo trobo que ha de ser molt enriquidor pensar que tenim més, no dues o tres traduccions, sinó que tenim tota una tradició de traducció de novel·la de clàssics, i que en aquest cas doncs, el Robinson Crusoe és una actualització d'aquesta tradició. No? Uh-huh. I penso que és el camí que hem de seguir perquè, sobretot, el que crec és que cada llibre que s'hi afegeix el que fa és enriquir, evidentment, enriqueix la llengua i enriqueix la lectura, no?, d'aquesta obra.
Els ulls de cada època, i ara també l'Esther parlava d'anacronismes culturals. Clar, cada època, efectivament, parlant de context cultural, actualitza, no?, la lectura dels clàssics, i segurament aquest 2020, diguem-ne, la temptació de fer una lectura fàcil del Robinson en clau de confinament, això, la temptació és gran, no? En tot cas, sí que em semblava interessant fins i tot qüestionar també algunes lectures històriques, qüestionar-les en el sentit de, doncs això, de pensar si realment se sostenen a hores d'ara, per exemple, la clàssica de Joyce, no? Que llegia el Robinson en clau o gairebé com un símbol del colonialisme britànic. És a dir, jo no sé si aquest tipus de lectures complementen, ajuden, enriqueixen la lectura, la comprensió i del Robinson Crusoe i de tot el que implica la seva experiència a l'illa.
Es pot solucionar amb el que, perdoneu, però amb el que mirava de dir fa una estona. Si el llegim en clau colonial o en clau dels negrers, els esclavistes, etc., és un petit error. Però per què? Perquè, com he dit, el llibre ens porta a 300 anys vista i de recules. Per tant, és com llegir un llibre d'història. Oi que no traurem els esclavistes dels llibres d'història? Doncs amb el Robinson el mateix. No justifica cap present, però ens parla d'un lloc remot on passaven coses entre terribles i fascinants. No crec que s'hagi de revisar a la llum de... perquè no quedarà res, eh? Si ens posem a revisar-ho així, els animalistes prohibiran Moby Dick, etc. No sé què en penseu.
Sí. But això, el, em sembla que el Sánchez Piñol, l'Albert Sánchez Piñol, ho explica molt bé també en el pròleg, i ell fa aquesta distinció entre el que és contingent i el que és perdurable dintre dels clàssics, no? I que el que els fa continuar sent clàssics és allò que és perdurable del llibre, no allò que és contingent. El que és contingent obeeix a l'època i al moment, i per tant, i aquesta contingència i aquesta perdurabilitat es van actualitzant a cada època, i per tant, doncs, la lectura colonial és inevitable, i és, però és, pertany a una època, sobretot, no? I la lectura que en puguem fer ara, avui dia, doncs mira, com tu deies, David, aquest element del confinament o de l'enclaustrament que hem viscut, que d'alguna manera ens ha convertit, en alguns casos, com a mínim a mi, en un Robinson urbà, perquè estàs tancat a casa i surts a la finestra i intentes fer-te tota una vida de portes endins, no? I segurament, en el seu moment, m'ho puc imaginar, quan va sortir el Walden de Thoreau, probablement ja parlaven d'un Robinson voluntari, no? D'algú que es tanca voluntàriament per aïllar-se de la civilització i d'alguna manera treballar cap a l'interior en lloc de l'exterior, no? Que al final és jo crec que és el doble viatge que hi ha en el llibre de Defoe, és aquest viatge interior i viatge exterior alhora, no? D'aïllament personal i aïllament físic, també.
Parlant d'això, a tall d'anècdota, de fet, en una entrevista em va semblar molt interessant perquè precisament em preguntaven sobre la paraula massip, que ja he explicat per què la vaig fer servir, eh? Però em van preguntar, i em va sorprendre perquè jo no hi havia pensat, si fer servir massip era una decisió meva deliberada per no dir-li esclau i per maquillar una mica el fet, no? Clar, i jo no hi havia pensat, no se m'havia acudit mai, evidentment vaig explicar tot el que ja us he explicat, però em va semblar molt curiós que això, estem en una època en què això, el fet que tu, la tria de certes paraules es pot arribar entendre com això, un maquillatge, no? Em va semblar superinteressant, ja us ho dic, perquè jo no hi havia caigut. Jo tinc els meus motius per haver-ho fet servir, però
per fortuna és una traducció aliena a criteris de correcció política, que seria en aquest cas, no? De cosmètica, sí, o de mirar de maquillar a determinades realitats, com molt bé deia l'Adrià, que s'han de llegir en context i, per tant, allò que, en fi, també en Sánchez Piñol, ara ho deia en Jordi, considera contingent, doncs, per exemple, més contingent que, a vegades la contingència fa somriure quan arribes a la part de la cristianització, per dir-ho així, de divendres, no? I Robinson parla d'instruir-lo en el coneixement del Déu veritable. Hi ha un moment que fa, a mi, si més no, em va fer riure quan diu que no és tan fàcil inculcar-li la idea de dimoni o una idea correcta de dimoni com fer-li entendre l'existència d'un Déu. No? Per tant, tot això, clar, es pot, evidentment, treure de context i veure com una agressió, colonialisme cultural, religiós, el que sigui, o, en canvi, doncs, gaudir del que fins i tot del punt aquest d'anacronisme o de la distància de salvar aquests 300 anys que ens separen.
I més a més, David, sobretot estem parlant d'una novel·la que ha donat lloc a un gènere, que és la Robinsonada. Mm-hmm. Ara en Jordi ho apuntava, és a dir, els Robinsons posteriors que van ser urbans, primer van ser illes, altres planetes, etc, però finalment, a partir del segle cavall del XIX i el XX, els Robinsons són urbans, no? Són personatges torturats, enclaustrats. Torna a passar el mateix. Són personatges que ja no creuen en Déu, però creuen en la societat, posem per cas, no? I inculquen coses a altres personatges menors que fan el paper de massip. És a dir, la història s'actualitza estructuralment, evidentment, i ningú té cap problema. Doncs ara compte si hem de tenir algun problema, pobres de nosaltres, per llegir el Robinson de manera, de les dues maneres, contingent i l'altra, és igual. És, a mi... és una cosa que ha donat lloc i donarà lloc. Vull dir, l'últim cas a Catalunya és el Robinson de l'amic Pagès Jordà. Tampoc és un personatge, el de la seva novel·la, amable. I tot i així el llegim i ens agrada.
Sí, a mi he de dir que el que m'interessa més de Robinson Crusoe és l'element que té, i que jo crec que per això precisament és un clàssic, és l'element que conté d'especulació literària. De fet, hem de pensar que la primera edició, quan es publica sense el nom de Defoe, es publica com si l'hagués escrit, efectivament, Robinson Crusoe, unes històries, la història d'algú que va viure 28 anys en una illa, va poder tornar salvat pels pirates i que ara finalment ens l'explica. I jo crec que aquest punt de partida és molt important també, perquè en realitat el lector que hi entra en aquell moment és un lector de principis del XVIII que sobretot ha llegit històries o que li han parlat d'històries de navegació, de pirates, de sortides a fora, i que de cop arribi algú que s'hagi passat 28 anys en una illa i t'ho expliqui en primera persona, i que, a més, no vol tenir un element novel·lès, sinó que vol ser considerat des del principi una història real, verídica, fins i tot podríem dir-ne, exagerant molt i estiraganyant molt el terme, autoficció, no? I aleshores, que això sigui un gran èxit i que provoqui que al cap de 4 mesos ja hi hagi gent que estigui escrivint versions espúries i que el mateix Defoe després ha de donar la cara i ha de, diguem-ne d'alguna manera, les ha de combatre, té un punt d'especulació literària molt gran, perquè en realitat el Defoe sap que està escrivint una novel·la i sap que crea una continuació. I, per exemple, un llibre com Fou del Kutzey és un llibre clarament que agafa aquesta especulació en l'origen i la porta cap al segle XX i l'actualitza doncs, a través de
Susan Barton.
El narrador, a través de la Susan Barton, que és la dona que ha sobreviscut a la mort de Robinson Crusoe, no? I que finalment pot explicar la història des del seu punt de vista, no? I tants altres. O sigui, a mi m'agrada molt en aquest sentit, que hi ha una sensació que també dona el Quixot, I aquest és l'element per mi més modern de Robinson Crusoe, que dona, és d'alguna manera, si voleu, l'origen a una tradició literària i a un tema, no? I que al final doncs acaba derivant en això que ens ha passat a molts, que l'hem llegit a través de còmics o a través de novel·les juvenils ultra retallades, però que al final l'essència hi era i que ens permet, per això ens permet ara i per això és tan agraïda la lectura d'una versió completa com la que ha fet l'Ester Tallada, perquè és que en el fons el que fem és omplir els buits, és omplir, treure d'aquell cor que coneixíem, treure'n doncs, la imatge sencera, no? O obtenir-ne la imatge sencera més aviat.
Està bé també aquesta lectura en clau de gènere, o si més no ara que fa alguns anys que torna aquest debat a propòsit de la falsa autobiografia o la narrativa del jo o l'autoficció, efectivament, doncs recordar que al segle XVIII ja es feien coses d'aquestes, no? Per no tornar efectivament al Quixot i que Cotzí recupera de manera també metaliterària amb tot el joc que hi ha a les tres parts, que és el fou, no?
Deixa'm dir encara una altra cosa que jo, buscant informació, era una cosa que desconeixia completament i que m'ha fet molta gràcia, que és que el mateix 1719 es publica un pamflet d'un senyor que es deia Charles Gildon, que jo desconeixia completament i que ara em sembla un personatge fascinant, perquè era un senyor que es dedicava a fer biografies falses dels escriptors, fent veure que els coneixia molt i que era molt proper a ells, i llavors feia com biografies falses. I aquest senyor era un gran grafòman que no havia parat d'escriure pamflets, un dels quals és un pamflet que es diu la vida estranya i sorprenent. No, la vida i les aventures estranyes i sorprenents del senyor D. de F. de Londres. I el que fa és convertir un llibret, un pamflet, en una conversa entre Crusoe i Divendres amb Defoe, on finalment els personatges se li revelen i acaben fent que Defoe es mengi físicament, literalment, els seus llibres, no? Doncs dieu que això no és deliciós? Que a mi m'encantaria veure-ho traduït. O sigui,
hi ha un altre,
no sé si algú s'hi atrevirà, però ho trobo sensacional.
N'hi ha un altre, que és que el que tu dius, Jordi, es pot ampliar, perquè no va ser un fenomen literari prou, sinó que es va convertir en un fenomen social. Potser per la gent que ens sent és impressionant. I al cap de 20 anys, corren 700 versions. 700! I estem parlant en una època que no, que no és digital, vull dir que ara és més fàcil. Ara podrien ser 700 blogs parlant de la cosa, però no. 700 versions, incloses les estragranades d'aquest home que deies, que sí, que és fascinant.
Sí, sí. No, i a més versions que ultrapassen la lletra i la literatura i des d'aleshores en tenim en tots els llenguatges. Offenbach té una opereta molt divertida l'any 1867 que es diu Robinson Crusoe, basat en el llibre, en fi, ha arribat a programes de telerealitat, el cinema se n'ha fet un fart amb obres tan interessants com la de Méliès, que de seguida Méliès ja té un Robinson, però també Luis Buñuel, una pel·li molt estranyota, que no sé si heu vist, i abans fins i tot d'arribar al Tom Hanks fent de nàufrag de principis de segle, diria, hi ha una versió també que en algun moment tu, Adrià, citaves, no? De com pots portar més enllà o fora de l'illa de les Esperances aquest Robinson i continua funcionant. Hi ha una versió en ciència-ficció de l'any 64, es diu Robinson Crusoe a Mart, on els problemes essencialment són els mateixos, no? però estan a una altra banda.
Sí. Però i Buñuel va fer els nàufrags, en el teatre s'ha allargat el xiclet, s'ha allargat moltíssim, fins al punt d'arribar a programes d'humor amb els nàufrags a l'illa del tricicle. És a dir, de Robinsons, avui dia els videojocs en van plens. És una cosa que ha vingut, va arribar per quedar-se i per sempre. I sempre servirà de motlle a un tipus de reflexió. Sempre.
És curiós perquè, a més, aquest, ara que deies del tricicle, aquest element de l'humor, que introdueix l'humor, jo crec que és un altre senyal definitiu, no? Que agafar un tropos literari i convertir-lo, utilitzar-lo a través de l'humor. I en realitat, ja que entrem en la cultura popular, per a mi, al darrere hi ha també una tradició, i sobretot als Estats Units, molt important, dels acudits de nàufrags. O sigui, aquells acudits que hem vist en diaris, que és que a més sempre és el mateix. És un nàufrag en una illa deserta amb una palmera, un illot més que una illa, no? I una palmera, i allà passa alguna cosa. I aquest diguem-ne, encara que sigui... Per això la gràcia és aquesta, que pot estar reduït a l'humor simple d'una vinyeta en un diari o pot estar amplificat a la transcendència absoluta de l'ésser humà quan s'ha d'enfrontar, ja sigui en el retorn al paradís, que podria ser el fet de viure en soledat en un lloc idíl·lic, diguem-ne, o ja pot ser també el Robinson voluntari, no? Que és una altra de les coses que a mi, nosaltres, d'aquestes vetes de tradició que m'agrada molt i que m'agradaria parlar com a mínim d'un parell de llibres que em semblen molt importants en aquesta línia, que és un, sobretot, és la novel·la Mentira de l'Enrique de Erice, guanyadora fa uns quants anys del Premi Llibreter, una novel·la extraordinària, on la protagonista és una antropòloga que es diu Isabel i que es reclou voluntàriament en una illa deserta a la costa de Guatemala i un cop està allà reclosa, ella es reclou amb la voluntat de trobar aquesta mena d'individualitat fins i tot salvatge, de retorn a l'origen, podríem dir, però de cop l'absència, la falta de connexió amb el món fa que tota la seva família i tots els seus les persones de contacte pensin que ha mort, efectivament, i per tant acaba sent una persona completament aïllada del món. I l'Erith feia una cosa que estava molt, molt bé, que era utilitzar dos conceptes que ell feia servir gairebé de manera paral·lela, que era el d'encierro i el de destierro, no? La idea d'estar desterrat i l'hora d'estar tancat a l'aire lliure. I trobo que li traia un partit extraordinari, no?
Perdona, Jordi, m'agradaria afegir-hi l'Enrique de Erith, com sabeu, estimava tantíssim aquesta novel·la que va ser, ara fa 10 anys, el primer que com a escriptor i com a traductor va traduir el Robinson, l'edició íntegra, primera edició íntegra que existeix en castellà, les dues parts del Robinson, la va publicar amb el Daniel Fernández Aedasa, l'any 2011, per tant, això, vull dir que era una novel·la que s'estimava moltíssim.
I imagina't, parlant de tradicions, imagina't escriure o traduir contra la tradició de Cortázar, no? Que a més a més ja sabem que era una novel·la, una traducció molt retallada, però, clar, el pes que devia tenir, o que ha tingut durant tants i tants anys la traducció de Cortázar en castellà, imagina't, no? Escriure, o sigui, el punt iconoclasta que tenia era important, no? Doncs bé, no, perdona, breument, la segona novel·la que volia destacar, que tenia aquest punt també, és el primer llibre que va escriure David Vann, que es deia Sugvan Island. No sé si el recordeu, que va sortir també fa 10, 12, 15 anys, i que tenia aquest punt d'allunyament o distanciament voluntari, perquè era la història d'un pare i un fill que se n'anaven en una illa deserta, es tancaven allà per passar-hi, no sé si era un any, i aleshores aquest tancament a l'aire lliure també provocava doncs, una situació molt, molt, que no explicaré, molt complexa a nivell familiar i a nivell també de baixar dels inferns, no? Podríem dir-ne.
És curiós perquè ara que en parleu i que no és casualitat que el protagonista de l'Erith sigui una antropòloga, jo escombro cap a casa, però com que són vasos no comunicants i és una llàstima, us haig de dir que la majoria de monografies canòniques del 19 i del 20 en antropologia citen Robinson. No es pot evitar. És de les poques vegades que dos rius separats, és a dir, l'acadèmia, l'antropologia, la sociologia, les ciències socials i humanístiques i la literatura es toquen i es toquen en el punt de Robinson. I de veritat us ho dic, a Tristos Tròpics, etc. Hi ha moltes monografies canòniques dins de l'acadèmia, en què un dels pocs llibres que se cita o una de les poques metàfores que es permeten amb la literatura sempre és el Robinson. No sol fallar, eh?
Sí, de fet, a mi, a veure, enllaçant una mica amb el que ja hem dit, per això, a mi em va sorprendre quan m'hi vaig començar a posar la càrrega reflexiva que hi havia i tot això que he parlat, ja n'hem parlat també, tot la quantitat de referent cultural que hi havia. Bueno, evidentment estem parlant de fa 3 segles, per tant tot era diferent, però sí, fa una sèrie de reflexions. Per exemple, això, arriba un moment, tornant a les concepcions d'època, arriba un moment que fa la reflexió quan ja té divendres i es planteja, bueno, i sap que a aquella illa li arriben caníbals. I es planteja matar-los a tots perquè aquells senyors fan una cosa que a ell no li cap al cap, que és menjar-se els seus iguals, no? El canibalisme no, és que no és incapaç de pair-ho ell, això, no? Llavors es planteja i té moltes angoixes i passa moltes angoixes pensant a veure com s'ho farà per aniquilar tota aquesta tropa que es presenta en l'illa i que fan aquells tiberis de carn humana, no? I arriba un moment que reflexionant, al final ho equipara a les guerres del món que ell coneix, a les guerres europees, on els guanyadors doncs, mataven els presoners de guerra, per exemple. I la reflexió que fa és aquesta. No, o sigui, des del punt de vista dels caníbals, no estan fent res de dolent, i això ho he d'entendre, ell es diu com a europeu, ho he d'entendre, perquè en el fet és equiparable el que fem nosaltres amb els nostres presoners de guerra. No te'ls menges, però és igual, els mates igualment. No? I sí, hi ha una sèrie de reflexions que són que a mi m'han semblat francament interessants.
I divendres fa de pont, no? I ara que hi pensava, no... està ben trobat que el Sánchez Piñol fes el pròleg, perquè de fet ell amb la pell freda fa una robinsonada. Passa que la porta en un altre lloc. Però el seu divendres és el granotot amb el qual s'acaba embolicant en aquella illa. Sempre hi ha un caníbal o un granotot que fa de pont. En Sánchez Piñol és un lector voraç de Robinsons i Robinsonades, li agraden molt. I d'alguna manera fa exactament el mateix. El canibalisme s'ha fet servir tantes vegades per donar a entendre que el protagonista, sigui el Robinson o no, és el bo, és Occident, o és el blanc, o és qui té la moral més o menys intacta, però que precisament li trontolla a les envistes, a les engires dels caníbals o dels granotots, i finalment flaqueja, i això és la cosa més bonica, crec jo, flaqueja perquè en coneix un, sigui perquè l'instrueix, sigui perquè s'hi embolica. Això finalment és el de menys, no?
Bueno, en aquesta línia, diguem-ne, de la Robinsonada, hi ha la primera novel·la que va fer Michel Tournier, que precisament es diu així, Viernes o los limbos del Pacífico, no? Em sembla que la van traduir... No sé si està traduïda al català, diria que no, però en castellà em sembla que era Viernes o los limbos del Pacífico, on, de cop, qui era el que ensenyava i el que oferia coses era Divendres, i el qui aprenia era Robinson, que acabava fent tot un procés de retorn a la salvatgia i passava com períodes també molt antropològics, eh? Un període tel·lúric, un període vegetal, en deia ell, on acabava fornicant amb la terra, me'n recordo. Que era una cosa bastant, bastant excepcional. I que ens indica això, que hi ha tantes possibilitats, perquè ara també em ve el cap una novel·la força recent que va treure Club Editor, que es deia Crusoe, precisament, no? D'un escriptor alemany que era Lutz Seiler, i el que feia Crusoe era a l'any 89, amb la caiguda del mur, fugir d'aquella situació i anar-se'n isolar-se en una illa al nord d'Alemanya, on vivia, diguem-ne, una mena de retorn també a la precivilització, no? A través de o fins i tot a la precivilització de l'Alemanya reunificada, no? I per tant, viure en unes condicions especials i diferents. O sigui que d'exemples realment és que n'hi ha tants que podríem... Però aquesta és la gràcia també, no? Que tens una tradició i la pots anar explorant, i les que no coneixem, perquè estic segur que en algun lloc remot d'Austràlia hi deu haver algú que ha escrit sobre això i diu Austràlia, diu Filipines o Nova Zelanda, vés a saber.
Sí, no. De versions i d'actualitzacions i de lectures i interpretacions diverses n'hi ha moltíssimes. Jo l'endemà, recordo l'endemà d'acabar aquesta traducció de l'Ester Tallada, que per casualitat vaig enganxar l'apartament de Billy Wilder, l'hem vista moltes vegades, una grandíssima pel·lícula, hi ha un moment que no recordava que Jack Lemmon li diu al personatge de Shirley MacLaine, li diu, jo solia viure com Robinson Crusoe, és a dir, em sentia un nàufrag entre 8 milions de persones, però un dia vaig veure una empremta a la sorra i tu eres allà. I vaig pensar, és fascinant que no cal una illa deserta, en tens prou amb una illa com Manhattan per sentir-te igual de sol, no? Fins que trobes gairebé... Per tant, en clau de comèdia romàntica també s'accepta una comparació amb el Robinson.
Olé la imatge, de veritat.
Sí, sí. Escolta'm, Ester, no voldria acabar sense preguntar-te si tens ganes, curiositat o així de continuar, és a dir, unes noves aventures al Robinson, o potser has acabat ja de termes mariners i de, no? I de li fou una mica, bueno, aparco i continuo per altres camins, quan torno a Jefferson.
Bueno, ara me'n torno a Jefferson, efectivament. Ja hi soc, de fet, ja m'hi he posat. Però... Ah, no, jo agafaria encantada la segona part, eh? Jo m'hi tornaria a posar, jo fent aquesta traducció, jo m'ho he passat molt bé, m'ha portat moltíssima feina, bueno, ja n'hem parlat, eh? He hagut de fer molta recerca, he hagut de decidir com feia parlar en divendres, per exemple, que això és una altra d'aquelles coses que poden portar hores i hores, no? Definir com el fas parlar perquè soni versemblant, no? que està aprenent la llengua, que no l'acaba de dominar, etc. Amb la qüestió marítima, doncs, he tingut moltíssima feina. Vaig anar al Museu Marítim, que m'ajudessin i tot. Vaig contactar amb la biblioteca del Museu Marítim i vaig anar a fer recerca allà i em van ajudar. Em van ajudar capitans que hi havia per allà fent feina, també, etc. Per mi ha sigut una aventura, tot això, de fet. Aquesta última, una aventura marítima, però jo m'ho he passat bé. A mi aquests reptes ja m'agraden. I si em proposessin la segona part, jo m'hi posava, eh?
Doncs, mentre esperem a la segona part de la Bernat Metge Universal, també els hem de dir que pot ser, per exemple, el número 3, o qui sap, el 4, no? Crec que el 3 està compromès, també. El 4 o el 5, la segona part d'aquest Robinson. Deixa'm preguntar-te, ja que ho has dit, recordem que Esther Tallada, entre d'altres traduccions meravelloses, és la traductora, vaja, diria que per Llum d'Agost, no? Va rebre el Premi Crítica Serra d'Or per la traducció de Follner. Quin Follner tens entre mans, si es pot explicar, i quan el podrem llegir?
Em fas una pregunta que no sé si puc dir, però bueno, suposo que sí, m'imagino que sí. Les palmeres salvatges tinc ara.
Mm-hmm. Oh, molt bé.
Sí. Sí.
Bueno, un altre cas d'aquests, veus, és que ja hi som, perquè en català n'hi ha una versió, em sembla, però sobretot jo penso en la versió castellana molt controvertida que va fer Borges, no? Que deu ser... No sé si te l'has mirat o la tens allà i prefereixes oblidar-te'n.
No, me l'he mirada, però encara no tinc opinió, perquè tot just res, acabo de començar.
Vale.
Però encara...
Ja ens ho explicaràs.
Exacte, ja us ho explicaré. Sí que la tinc a mà, perquè també és això, no? Esclar, tens un referent de pes, no? I, evidentment, vols saber una mica què ha fet, com ho ha fet i com ho ha encarat, no? Però sí, ja tindré coses a dir, ja, em sembla.
Magnífic. Doncs serà un plaer llegir-te com qualsevol cosa que tradueixi que acaba a les mans d'Esther Tallada, grandíssima traductora, i aquest Robinson Crusoe que l'hem gaudit tant. I gràcies també per compartir-lo, Adrià Pujol i Jordi Puntí. I ens retrobem en illes properes.
Que vagi molt bé.
Una abraçada. Gràcies. Fins aviat. Adéu-siau.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I sortint de l'illa, mar obert enllà, tornem a saludar el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Molt bé, estic molt bé, gràcies.
Ben tornat i ben retrobat?
Aviam, sí, espero que sí.
Sí, no, jo també ho espero. Ja sabeu que l'any passat amb el Joan Lluís vam repassar tot de biblioteques de ficció a través de personatges, d'històries, de, en fi, d'això, de llibres que pertanyen a l'univers ficcional i que vam resseguir fins a l'últim capítol, amb tot de clàssics i moderns. I aquest any em fa l'efecte que la proposta també penetrarà en territoris de ficció, però una altra, no? Tornem a l'escriptura, tornem a la creació, però enredats a on, Joan Lluís?
Sí, és una mica anar al moll de l'os de la ficció a l'interior de la ficció i intentaré parlar d'escriptors, però d'escriptors imaginaris, que no existeixen, d'escriptors imaginats per escriptors de veritat. Espero que sigui clar i espero que me'n surti al llarg de totes aquestes setmanes.
Qui si no, Joan Lluís, ha de sortir amb una cosa que no existeix, perquè de veritat que em fascina la teva falera per coses que no existeixen, començant per illes, no? En fi, paisatges, territoris de ficció, biblioteques, i aquest any jo crec que repassar Ciutat Maragda, escriptors dins d'una ficció que ha imaginat un altre escriptor, té una certa gràcia. Per tant, tot això no sé com lliga amb un tal Daniel Defoe, ja ens ho diràs, però des de les Robinsonades fins a aquest punt, doncs, quin és el primer títol o autor o personatge que ens presentes?
Sí, aviam, llavors és un títol absolutament desconegut, em sap greu, però de bastant bona qualitat literària, d'un autor que probablement sonarà a molt poca gent a Catalunya, que ve del Quebec, que es deia Félix Leclerc, que era un cantant, sobretot. És el gran cantant quebequès del segle XX, o que va fundar realment la cançó francòfona moderna al Quebec. I també escrivia novel·la de tant en tant. Félix Leclerc era un cantant bastant marginal, al final vivia en una petita illa, i era molt del món pagès, i reivindicava molt les seves arrels pageses i del bosc. Llavors té una novel·la en què fa una mena de... No és ben bé un Robinson, però té algun punt de connexió, un Robinson dels boscos. És a dir, és un personatge que viu sol en un bosc i viu sol perquè vol viure sol.
Una decisió d'eremita, no?
Això seria més aviat d'aquest cantó, però vaja, entre els que viuen sols perquè volen i els que viuen sols perquè no volen, a vegades acaben vivint bastant, de manera bastant similar, diria. Llavors aquest personatge... En francès es diu tijan longue barbe. Tijan és una manera de parlar pròpiament del francès del Quebec, que vol dir petit, tití vol dir petit, és a dir, seria Joanet, barba llarga. I és un senyor que diu l'autor, té els llacs als ulls i el sol a la sang, d'aquesta manera, una mica solemne, que el presenta així, i es passa els dies, treballa en camps per d'altres, treballa de buscarol, fa una mica de tot, però el que li agrada sobretot és explicar històries que s'inventa. Per tant, és el meu primer escriptor i és un escriptor que no escriu, perquè és molt important els escriptors que no escriuen dir que també són escriptors. Sí, sí. La immensa majoria d'escriptors en la història de la humanitat no han escrit mai ni una sola paraula, perquè durant un nombre infinit de segles, en fi, infinit no, però molt llarg, ningú escrivia, però en canvi els escriptors, la gent que explicava històries, existien. I encara avui, a molts llocs del món, no s'escriu, però s'expliquen històries.
Hem d'agrair, per tant, no només la gent que els ha imaginat i que els ha escrit, sinó els que els han transcrit, perquè al capdavall l'escriptura i fixar en paper tot això, efectivament, com tu bé dius, va costar uns quants segles.
I tant, és un procés molt llarg i molt recent, la literatura escrita. Jo sempre dic que és una punta d'agulla en la història de la literatura de la humanitat. Llavors aquest Joanet Barba Llarga s'inscriu en aquest corrent, ell per decisió personal refusa d'escriure, té molts seguidors que venen a escoltar-lo, quan surt del bosc i que arriben a un poble, la gent s'ho diu, ha arribat, ens explicarà alguna història, i si es reuneixen i explica històries, i la gent en vol més, i li diuen, per què no ho escrius, això? I diu, no, perquè ho hauria d'escriure. Si me'n puc imaginar cada dia de noves, per què hauria de perdre el temps escrivint a poc una història? Vull dir, és una lògica que ens pot sorprendre, però que és bastant, bastant coherent. I llavors, evidentment, no només té seguidors que volen escoltar-lo, sinó també seguidores que se n'enamoren, de tant bé com explica i de tant com du els llacs del Quebec als ulls. I ell el que fa quan veu que una de les seves seguidores s'enamora és escampar la boira. I se'n va a explicar d'altres històries en un altre poble, fins que li torna a passar la mateixa cosa, i així es va rondant, i aquests boscos del Quebec i amb aquells llacs que semblen immensos, per ell en el fons és una mena d'illa, i per això em permeto pensar que sí que té un punt bastant a veure amb els nostres naufrags d'avui.
I tant, està molt ben lligat. T'he de dir que em sorprèn i em meravella aquesta dèria per abandonar els llocs tot just quan algú s'enamora d'ell. Cosa que és el seu límit com a rondallaire és l'amor del proïsme.
Sí, sí, hi ha una mena d'austeritat molt profunda que podríem, una mica calvinista potser, tot i que el Quebec en aquella època, que és mitjans del segle XX, eren molt catòlics. Però vaja, té aquesta cosa molt de solitari afirmat, volgut, desitjat i suposem que feliç.
Això es tracta avui. Joan Lluís, moltíssimes gràcies. Benvinguts, per tant, tots els escriptors de ficció que ens han d'acompanyar aquesta temporada 2021 i sí. Ens trobem la setmana que ve. Ja ens explicaràs
d'hora. I tant. Fins aviat.
Una abraçada. Adéu-siau.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb una cançó sobre mariners, en aquest cas que no naufraguen, a càrrec de dos grans trobadors, com són Lucio Dalla i Francesco De Gregori. Ma come fanno i marinai?
Ma dove vanno i marinai? Con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar. Ma dove vanno i marinai? Con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare. Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere sempre uguali, sempre quelli all'equatore, al polo nord? Come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere veri uomini però? Intorno al mondo senza amore come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va. cuore appresso una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora, chissà. Ma dove vanno i marinai, mascalzoni imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana, nel cielo che sorride, come fanno i marinai con questa noia che li uccide, addormentati sopra un ponte, in fondo a un malincuore, sognano un ritorno, smaltiscono un liquore, affaticati dalla vita, piena di zanzare. Che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo e più non sa di niente, su questa rotta inconcludente, da Genova a New York, ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e rimanere veri uomini in vero? E intorno al mondo senza amore, come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va, col cuore appresso a una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora, chissà.